Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
Enginyeria sense fronteres és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar format per professionals, docents i estudiants que treballa per garantir l'accés universal als serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l'enfortiment de les poblacions del sud, això sí, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Amb aquest titular comencem el programa Aquesta ciutat solidària que construeix la nostra companya Ariadna Comas. Ariadna, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, Enginyeria Sense Fronteres treballa sempre en col·laboració amb una contrapart, una organització local sense afany de lucre que juntament amb l'entitat diagnostica les necessitats de la zona i la millor via per solucionar-les. Treballen sobre dos eixos, per una banda, al sud, amb projectes de desenvolupament i per l'altra, al nord, amb campanyes de sensibilització i incidència. Avui ens acompanya Miquel Carrillo, coordinador d'àrees de l'associació. Bon dia.
Bon dia.
Miquel, una mica aquí, sobre quins països actueu?
Bueno, a part de treballar a Catalunya, a Espanya, a Europa, com deies, a la part de campanyes, de part d'educació al desenvolupament, doncs treballem doncs, baixant. Des de, per Amèrica Llatina seria El Salvador, Equador, Perú, Bolívia també amb l'Agència Catalana de Cooperació, Paraguai, Argentina i després a l'Àfrica treballem a Moçambic i a Camerún.
Cada país deu tenir una problemàtica diferent, però a grans trets podríem dir alguna situació en comú?
Bueno, nosaltres organitzem la nostra feina en quatre àrees de treball, que serien la sobirania alimentària, l'accés a l'aigua, la governabilitat, els serveis urbans i l'hàbitat, i tot el que seria les energies i les indústries extractives. Aleshores, sempre l'enfocament és una mica de no tant desenvolupar infraestructures per se, sinó treballar en el que seria l'obtenció o l'afirmament o aconseguir els drets, no?, que estan darrere d'aquestes àrees, el dret a l'alimentació, el dret a l'aigua, el dret a un hàbitat digne, el dret a un medi ambient saludable, no? Són drets reconeguts a les Nacions Unides, a les nostres pròpies constitucions i això que tenim a Espanya, que tenim als estats democràtics a la Unió Europea, doncs ens agrada d'alguna manera treballar i recolzar sobretot a la societat civil, també a les administracions, als governs democràtics d'aquells països, doncs a obtenir-ho allà, no? Aquests països americans i africans.
Perquè aquests països són molt rics en recursos naturals, aleshores, amb quin problema hi ha perquè no poder explotar-los?
Sí, com dius, som països molt rics, però com parlàvem abans d'entrar, hi ha tot un problema de construcció d'aquests drets i de la fiscalitat o de tot el sistema econòmic, de tot l'estat del benestar que nosaltres tenim i que de vegades alguns intenten de desmuntar, com estem vivint aquests dies, però que no ens adonem del que costa tenir, no? Jo recordo una vegada que van portar uns parlamentaris salvadorenys una mica a veure com era tot el tema de l'aigua i uns, els d'Arena, els de més de cap a la dreta, doncs recordo que se sorprenien una miqueta de pues, les carreteres, l'aigua, tot el que teníem, no? I jo els hi feia veure de que això no apareixia del no-res, sinó que apareixia de la nostra feina i de la nostra contribució, no? Un dels grans problemes que té Amèrica Llatina i, per suposat, Àfrica, són els nivells de fiscalitat, no? Si a Espanya tenim un 39, un 40%, aquells països tenen un 12%, no? Aleshores, evidentment, ni amb el 12% ni amb tot l'ajut de la cooperació que nosaltres puguem aportar no es poden sostenir aquests drets, aquests serveis bàsics que nosaltres volem que a més siguin drets, com poden ser tenir aigua, poder defensar el medi ambient, tenir una educació, encara que això no, nosaltres no hi treballem, no? Aleshores, tota aquesta evolució fins a d'alguna manera constituir o establir aquests drets és tot un moviment que té a veure amb la tècnica i en això entrem nosaltres, però en el fons és tot un moviment, és tot una aposta política que ha de fer la societat civil, en aquell cas del diputat salvadoreny, la del Salvador, però la d'Amèrica Llatina, la de tota Amèrica Llatina pràcticament, pues, totes les seves societats civils, no?
No us quedeu només en el tema de construir unes infraestructures, sinó que s'ha d'anar molt més enllà, si no, no funcionarien aquestes infraestructures.
Bueno, segurament serien insostenibles. El més fàcil, el de la foto, el més ràpid és fer el pou, fer la carretera, fer el pont, surt la foto, tothom queda content, però el que tenim comprovat i la història de la cooperació té comprovada és que això, el fàcil és fer una infraestructura, el difícil és vestir el servei que hi ha darrere o pel qual s'ha fet la infraestructura. No? Jo recordo quan vam arribar, continuem amb el Salvador, doncs, després del terratrèmol, doncs, bueno, doncs, o fins i tot abans, terratrèmol de fa 10 anys, no? Parlo, o fins i tot abans, doncs, que, bueno, arribes, o a Ecuador, quan va arribar, doncs arribes amb la teva placa fotovoltaica, la montes i tal, però a poc a poc vas veient això que us dic, no? Que darrere hi ha un problema, doncs, de que aquests drets a l'energia o l'aigua no estan funcionant, no existeixen, no? Aleshores, per exemple, torno a l'exemple del Salvador, tu ja pots construir totes les infraestructures que vulguis d'aigua, que si no hi ha darrere tota una legislació que d'alguna manera permeti, doncs, gestionar pel bé comú, aquest bé comú que és l'aigua, doncs no saps finalment si estàs acabant amb aquell problema que has anat a solucionar, no? I que aparentment, doncs, fent el pou ja havia resolt. En aquest sentit és que ajudem a la societat civil salvadorenya, equatoriana, etc., doncs, a aconseguir dintre del seu espai i dintre del seu procés, doncs, allò que garanteix aquest accés a l'aigua, a l'energia, al medi ambient, etc.
Aquest seria una miqueta el primer eix, no? Els projectes de desenvolupament, però també treballeu aquí al nord amb campanyes de sensibilització.
Sí, perquè és l'altra pota, és la nostra part és el que nosaltres podem fer més directament, no? D'alguna manera, en aquest món tan interconnectat, doncs un tractat de lliure comerç que també surt d'Europa, més que d'Espanya, ja, vull dir, això són coses que surten d'Europa, o els nostres hàbits de consum, o la nostra possibilitat de donar cobertura a activistes de drets humans, ho podem fer una miqueta des d'aquí, des de la formació, des de la sensibilització, des de la incidència política, no?, de parlar amb qui fa les nostres lleis, des de Brussel·les fins a Barcelona, no? Aleshores, això ho treballem en tots els espais i eines que ens donen l'educació per al desenvolupament.
Porteu aquí a Catalunya persones que viuen allà per explicar una miqueta la situació, no?
És una tasca molt important, com comentàvem abans, doncs, per exemple, avui mateix m'ha arribat, per exemple, les amenaces de mort a Ràdio Victòria a Salvador per denunciar els plans que té la mineria canadenca al país, no? Aleshores, doncs, portar, per exemple, aquesta gent i que expliquin d'alguna manera quina és la situació que estan vivint, els dona una oportunitat de lluitar en millors condicions en aquest conflicte, no? Sentir-se una miqueta més protegits perquè el món exterior, el de la seva petita comunitat, doncs coneix el seu conflicte. Per nosaltres potser no té cap importància, no? Però qui els amenaça, us asseguro, al Perú, al Salvador, a on sigui, sap que amb qui ha anat a parlar i que el seu cas és conegut per la resta del món, no? I que si és conegut, qualsevol represàlia contra ells, doncs, pot tenir algun preu a pagar des d'allà.
I el que estaríem fent aquí, no?, explicar una mica el conflicte, allà rebríem pressió i amenaces.
Sí, sí, exacte, no? Amenaces de mort i que malauradament moltes vegades s'acaben executant. Hem perdut molts companys de contrapàs, hem rebut moltes amenaces, hem hagut de repatriar gent que estava allà de voluntària i que, en fi, s'ha vist, recordo el cas del Perú i vam fer un documental finalment, doncs que vam haver de repatriar voluntaris que s'havien vist amenaçat per un operatiu d'espionatge de qual estava darrere una minera canadenca que estava operant allà a Cajamarca, Perú.
I pels oients que ens estiguin escoltant i vulguin col·laborar amb Enginyeria Sense Fronteres, com es poden posar en contacte?
Doncs mireu, aquí a Sant Cugat hi ha un grupet petit, però amb ganes de fer coses. Jo us donaré un correu electrònic si voleu participar, o el del general de l'entitat a Catalunya, no? a Sant Cugat és molt fàcil, és santcugat@sf-cat.org, santcugat@sf-cat.org, i el general de Catalunya és a contacte, a mà tot, contacte@sf-cat.org, i allà ens podeu, si us voleu fer feina, doncs, quan més serem més farem, que dèiem abans, i hi ha moltíssimes coses a fer, a denunciar, a construir, a fer, no sé, a canviar les coses.
Moltes gràcies, Miquel.
A vosaltres.
I moltes gràcies, Ariadna. I els nostres oients encara tenen ganes de saber més coses d'Enginyeria Sense Fronteres, i ho fa tot seguit escoltant la reflexió d'una altra de les seves membres. Ella és Marta Pulgar.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.
El passat 13 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació amb el lema Units contra la Fam. En aquells dies vaig llegir un informe de la FAO que afirmava que la població afamada ha disminuït en gairebé 100 milions de persones el darrer any. Tanmateix, el fet que uns 1.000 milions de persones continuïn patint gana indica que existeix un problema estructural més profund. Si indaguem sobre les causes, sembla que el nostre sistema alimentari és insostenible a causa de diferents factors, però crida l'atenció especialment la influència de l'energia en el desequilibri alimentari mundial. La deslocalització de processos i la diferència entre el preu d'origen i el de consum constaten que el sistema alimentari s'ha convertit en un procés industrial insostenible, en què els països del sud produeixen les primeres matèries i els del nord les processen i consumeixen, tal i com evidencia l'estudi Qualom de Manaperes d'Enginyeria Sense Fronteres. Aquest model depèn de l'energia en totes les seves fases. Així, amb l'augment del preu del petroli, fruit de l'actual crisi energètica, també s'ha disparat el preu dels aliments, que tants i tants quilòmetres recorren des de que són produïts fins que són servits als nostres plats. Aquest punt d'inflexió pot ser una bona ocasió per a posar en pràctica estratègies que permetin transformar la realitat de la fam i la manca de proveïment que pateix gran part de la població mundial. Els resultats de l'estudi realitzat per Enginyeria Sense Fronteres demostren que la intensitat energètica associada al sistema agroalimentari convencional és exageradament superior a la d'un model basat en l'agroecologia. Necessitem deixar de ser dependents d'un model alimentari que devora petroli des del camp fins al plat. No, no volem petroli també a la sopa.
Reflexions en veu alta. Envia la teva columna d'opinió a afons@cugat.cat o al nostre grup de Facebook.